Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El govern de les Illes Balears farà estudis dentals als migrants per saber si són menors. El Partit Popular accepta aquesta exigència de Vox com a condició per aprovar els pressupostos de l'any 2025. Ara bé, el govern espanyol recorda que només la Fiscalia pot ordenar que es practiqui aquesta prova. Més detalls des de Palma-Arnau. Maimó, bona tarda.
Bona tarda. El PP cedeix així una nova demanda de Vox en matèria d'immigració. Els pròxims pressupostos de les Balears inclouran una partida per fer proves dentals a migrants arribats en pateres per comprovar si són menors d'edat. El portaveu popular Sebastià Sagreras ha comprat avui l'argument de l'extrema dreta que les proves òssies que es fan ara tenen un marge d'error de 5 anys.
Hem d'afrontar en rigorositat, en valentia, també en seny i en sentit comú aquest problema de l'immigració il·legal.
Les proves dentals per determinar l'edat dels migrants ja s'estan realitzant en altres territoris de l'Estat, com les Canàries, però el govern espanyol recorda al govern balear que només ho pot autoritzar el Ministeri Fiscal i sempre que tingui el consentiment de l'afectat. Arnau Aimó, Catalunya Ràdio, Palma.
Més notícies, Marta Cristià.
El 2024 ja és l'any amb més arribades de migrants de la història a les costes de les Illes Canàries. Segons el Ministeri de l'Interior, més de 40.000 persones hi han arribat en embarcacions precàries fins a mitjans de novembre, prop d'un 25% més que en tot l'any passat. En els últims dies, prop de 500 migrants han arribat d'aquesta manera a l'arxipèlag espanyol. La meitat només avui a l'illa de Tenerife, en dos caiucos. La resta van arribar fa dos dies al Hierro. El nombre de persones que han arribat a les Canàries només la primera quinzena de novembre supera de llarg les arribades de qualsevol mes de l'any, excepció del gener. Només els tres primers dies de novembre, Salvament Marítim va rescatar prop de 2.000 persones en una trentena d'operacions. La de les Canàries està considerada una de les rutes migratòries més perilloses del món.
El govern treu ferro a la polèmica sobre la visita del president de la Generalitat a la fira de l'oli de Jaén que es va fer ahir a Sabadell, cosa que ha molestat els productors catalans. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que aquesta va ser una visita de cortesia i que s'ha tret de context.
Fer una crida a no fer un enfrontament entre diferents sectors o diferents territoris era un acte de cortesia i en tot cas, el compromís del president de la Generalitat i del govern amb el sector agroalimentari en general i el sector de l'oli en concret és inqüestionable.
Recordem que els productors d'oli catalans se senten menys tinguts i alerten que l'oli d'Andalusia és una competència directa que està fent caure els preus i posa en perill el seu futur.
Greenpeace porta objectes destruïts per les inundacions del País Valencià fins a la cimera del clima de Bakú. En un acte davant l'assemblea plenària de la COP29, activistes de diferents països que ja pateixen els efectes del canvi climàtic han mostrat als negociadors què passa quan no s'actua per frenar l'escalfament global. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
I ho han fet amb un acte ple de simbolisme. Vestits amb samarretes, amb el lema "Feu pagar els que contaminen", els activistes de Greenpeace han anat obrint capses de cartró on hi havia objectes malmesos pels desastres climàtics. Una bamba, una tortuga de joguina i un quadern destruïts pel fang i els aiguats del País Valencià.
Traemos un poco para simbolizar pues, la destrucción que acarrea el cambio climático, la tragedia que causa en cientos o miles de vidas. En este caso nos ha tocado en España, pero está ocurriendo por todo el mundo.
Però també la fulla d'una palmera de Tuvalu, que està desapareixent perquè amb la pujada del nivell del mar s'han salinitzat les terres on es plantava, o els ferros d'una placa solar fosa pels incendis forestals d'Indonèsia.
No només cremen els nostres boscos, no només cremen les nostres terres, no només cremen les nostres cases o les cases dels orangutans, ens prenen la vida.
A la COP29 li queden 5 dies per tancar un acord perquè els països desenvolupats augmentin l'ajuda per facilitar la transició verda i l'adaptació al canvi climàtic als que estan en vies de desenvolupament. Europa ja ha admès que no serà fàcil i ha posat sobre la taula les seves condicions. Vol que s'ampliï la llista dels països que han de posar-hi diners en una clara referència a la Xina, que ara mateix no hi està obligada, i ha deixat clar que per arribar a les xifres que fan falta no n'hi haurà prou amb fons públics.
Som-hi ara amb els esports, Sonia Olear.
El jugador del Barça, Frenkie de Jong, torna a Barcelona després de que la selecció neerlandesa l'hagi alliberat de jugar el partit que tenen demà contra Bòsnia. El Barça assegurant que de Jong està bé i que estava pactat que jugués només un partit. La selecció espanyola de futbol, mentre tanca aquest vespre, 8:45, la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb un partit contra Suïssa totalment intranscendent perquè ja estan classificats. El jugador del Barça de bàsquet, Chimizé Metu, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per una lesió al genoll. Es va fer mal ahir al partit de l'ACB contra el València. I en motor, els pilots de MotoGP preparen avui el circuit al primer test oficial en clau 2025. En una graella de 22 pilots de cara al 2025 hi ha fins a 12 canvis, un dels quals és el campió Jorge Martín, de Ducati Pramac a Aprilia.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts a les 6 de la tarda. Avui estem parlant amb en Paco Abril, sociòleg, professor de la Universitat de Girona i membre de l'Associació Homes Igualitaris AIG de Catalunya. Estem parlant d'aquest moviment, no totalment, que apareix, és un moviment reaccionari que apareix arran del feminisme radical, el que diuen alguns. Esther, ho havíem deixat en una pregunta, a veure.
Sí, jo li he preguntat al Paco, que ara dèiem que el terme feminisme, les noves masculinitats, s'haurien de tractar més a l'aula, però... volia saber si una de les solucions passa perquè els homes en parlin a un bar, en parlin a un lloc comú social entre ells, perquè jo tinc la sensació que entre les dones molts cops fem molta pinya perquè al final acaba sent una necessitat, però que els homes entre ells no parlen.
Sí, és necessari construir espais segurs i valents on els homes puguin parlar, puguin revisar-se, puguin fer de miralls uns als altres i mirar pues, com estan reproduint certs rols i quines conseqüències tenen. No? De fet, aquests espais existeixen, ja hi ha grups d'homes que es troben.
En Joan Deusà ens en parlava un dia al matí de Catalunya Ràdio, explicava.
Que hi anava.
Que hi anava.
Sí. Sí, hi ha alguns que funcionen, però l'interessant seria que, bueno, que s'estenguessin i que en diferents llocs, com poden ser, evidentment, escoles, grups de pares, o sigui, al voltant d'escoles també, en empreses, organitzacions, en presons... Alguns s'estan fent, eh? La presó també comença bé, alguns grups d'aquests de reflexió d'homes, no? On comencen, bueno, pues a plantejar les conseqüències que té pel seu entorn i per ells mateixos pues, els costos de la masculinitat, no? Aquesta construcció.
Paco, abans d'anar a la publicitat i abans d'anar al butlletí, ens parlaves de diferents tipus de masculinitats. Que hi ha gent que es vol... imagino com tu, també, de construir, de dir, val, jo vull modificar la meva masculinitat, que no té res a veure amb virilitat.
No.
Quins tipus de masculinitats trobem?
Bueno, això de construir és un procés, eh? Vull dir que no arriba... perquè, sí, clar, tots estem travessats per aquest masclisme en la societat que vivim, vull dir que és constant, no és, ja he arribat, ja sóc igualitari, no? Això no és així, no? Bueno, tindríem el model dominant, que es diu el model hegemònic, no? Que és el que predomina la societat, que també és un model que va transformar-se, no? I a vegades es fa com més atractiu, no? Per adaptar-se als seus temps, no? I és, bàsicament, les característiques, doncs, és el poder, la dominació, no? I tot el que hi ha, la negació emocional, tot el que hi ha al voltant, no? I després, bueno, també hem de tenir en compte que els homes i estan atravessats per altres categories, no? Vull dir, no és el mateix un home migrant que un home autòcton, que un home blanc, que un home de classe social treballadora o de classe mitjana, no? Vull dir, tots aquests elements construeixen diferents models de masculinitat i, perquè això té a veure amb els rols, no?, que interpretem a la vida i les pràctiques que fem, no? I després tindríem altres models que podríem dir, abans deies noves masculinitats, a mi m'agrada més dir alternatives, antipatriarcals, que el que es tracten és de construir un model més saludable, no?, per la societat i per ells mateixos i per les seves parelles i pels seus fills, no?
Paco, si ara algú s'està plantejant de dir, ostres, doncs a mi m'agradaria veure com puc deconstruir-me, com per ser més respectuós amb els meus, amb les meves, no? On poden acudir?
Bueno, hi ha llibres, ara hi ha material, vull dir, no fa, com fa 10 anys que no hi havia res, no? Hi ha material, hi ha associacions, com l'Associació Homes Igualitaris d'Eje Catalunya, hi ha d'altres, hi ha grups d'homes, hi ha bastants grups d'homes, caldria més, però n'hi ha, vull dir que fent una cerca a la xarxa segurament trobaran moltes coses on poder fer aquest procés, no?, o iniciar aquest procés, no?
I, perdó, tinc una altra pregunta, que ara dèiem que si en un bar els homes estaria bé que xerressin entre ells. Una de les altres solucions seria que s'impartissin cursos als llocs de feina, per exemple?
Sí, sí. De fet, hi ha algunes empreses, jo he treballat amb empreses fent coses de masculinitat, no?, revisant el model, visibilitzant els micromasclismes que es donen dintre les organitzacions, no? Vull dir que sí que es donen, no és una cosa tampoc nova, no? I jo crec que cada cop més empreses, bueno, no sé si moltes, però algunes estan incorporant això perquè la diversitat és bona. També les empreses saben que quan diversifiquen els models que hi ha i les relacions de gènere són més igualitàries i més sanes, funciona tot millor, no? Per tant, el clima laboral millora. Per tant, jo crec que també aposten en aquesta direcció. És bastant nou, però va en aquesta línia.
Paco Abril, investigador i activista expert en models dissidents de masculinitats, gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tarda.
Gràcies a vosaltres.
Torna quan vulguis, eh?
Gràcies.
Fins ara, Esther Vallès, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vols quedar-te? Parlem de Zenit.
Ah, sí, clar.
Vinga, va, home Zenit, bona tarda.
Home, què tal? Home Zenit ha arribat i m'encanta que l'Esther vulgui quedar-se perquè vol dir que em troba a faltar.
És que imagina't que
ara
no vull quedar-me
amb tu.
Jo una cosa, trobava a faltar, no, és que trobava a faltar perquè he pujat aquests dies a la redacció i no t'he vist.
L'Esther estava molt ocupada.
Oh. Ja està, no passa res.
El nostre home Zenit, Aleix Manzano, doncs ara és moment d'obrir la carpeta Zenit. Divendres passat vam viure la primera semifinal de Zenit amb un repertori ple de clàssics i èxits. El format ara entra en la fase més emocionant de la seva trajectòria en aquesta primera edició per trobar l'artista més intergeneracional de Catalunya. Qui ho sap, tot el programa? Qui sap tot el programa i s'ha preparat un repàs exhaustiu és el nostre home Zenit. Aleix Manzano, per on vols començar, estimat?
Home, que maco, m'encanta que em diguis home Zenit, perquè, perdona, aquesta setmana
Zenit?
He estat a Madrid, vaig dir una cosa i molta gent m'ha parat i m'ha dit, ets l'home Zenit de la tarda.
Ah, és usted. Doncs
clar que sí.
És usted el hombre Zenit?
El hombre que està con Elisenda Carot. I tant, soc jo mateix aquí a la ciutat, a la capital. Doncs, amores, vull començar primer per les audiències, perquè mireu, això és curiós.
Què ha passat? Ho he vist.
Què ha passat? Teníem un 16,6% d'audiència.
Anaven molt bé, d'audiència. L'última era un 16?
En un 16,6, que va superar fins i tot la primera gala d'estrena, que vam dir, és impressionant el que està passant amb Zenit. Però és que aquest divendres ha caigut amb un 9,7.
Jo no sé.
Ha passat aquí?
Hi havia futbol o... Hi havia bàsquet.
Futbol, a veure.
Hi havia futbol?
Això del futbol, d'aquesta gent que juga en un
camp. Però qui hi havia divendres?
Doncs hi havia el joc, anava a dir el joc, veus? El partit entre Espanya i Dinamarca.
Home, doncs això...
I això a vegades l'audiència, doncs, Luis, no, què es queda la gent? Futbol o cultura?
Futbol.
El que sigui futbol, sempre sigui el partit que sigui, és increïble.
Sí,
ah, hi havia Espanya-Dinamarca i, a més, hi havia el Barça-París de bàsquet.
Totalment, exacte. Llavors, què passa? Que era un programa molt important, Zenit. Per què? Perquè era la primera semifinal del concurs. Què vol dir això? Doncs ben senzill, que dels 24 artistes que coneixíem fins ara, només 16 es van classificar per convertir-se en semifinalistes del concurs que els vam conèixer durant aquestes setmanes. Què passa? Van enfrontar-se 8 artistes, només 8.
Ah, clar.
Atenció, això, Esther, que és molt important.
Això vol dir que a la final n'hi haurà 8?
No. Hi haurà només 4 per generació.
D'acord.
I només hi haurà una persona, que serà la intergeneracional.
No, si acabarem el concurs i encara no sabrem com funciona.
No, i no sabem tampoc el premi, que això és curiós,
eh? Això és el premi.
El premi encara no el sabem. Suposo que el Miquel ens dirà alguna cosa la setmana vinent. El que deia, 8 artistes de la generació Z i la generació dels boomers, dels quals només 2 podien convertir-se en finalistes.
D'acord.
Per anar a la gran final. Ha quedat clar, Catalunya, això és importantíssim, perquè si no, aquestes dades després no s'entendran. Doncs sembla que sí, que ha quedat claríssim, m'encanta.
Claríssim.
Us explicaré. De la generació boomer teníem a Quim Mandado, Mone Teruel, Carlos Gramaje i Joan Herrero, d'acord? De la generació de la Carot. I després la
escolta,
generació...
no siguis pesat.
No, és que aquesta broma
al final t'acomiadaré, eh?
No, per favor, però si ens encanta la generació dels boomers.
Perquè no sóc boomer.
No, però ens agraden o no? T'agraden
sí que m'agraden, però no ho sóc.
No,
és com dir, oi que no sóc generació
Gisela.
No.
Ah, no?
Sóc Lil Dami.
Ai.
Sóc millennial.
Però jo estava segur que era Gisela.
Ets molt pesat.
Jo, de veritat.
I després la generació Z, els més joves, el futur, que som nosaltres. Nerea Rodríguez, Mariona Escoda, Misty i Abril Pastor. Tot dones, m'encanta.
És veritat que aquest grup que acabes de dir és potent, eh?
És molt potent i possiblement tenim per aquí la guanyadora, eh? D'aquest nou concurs de Zenit. Vinga, si us sembla, comencem amb la Mariona Escoda.
Com torni a guanyar la Mariona?
Que clar, us haig de dir una cosa. Mariona Escoda és finalista de la generació Z. Podem confirmar-ho després d'obtenir 103 punts.
Home, si guanya la Mariona Escoda dos programes, ja podria anar Eurovisió directa, seria un pas a la final, no?
Seria molt fort, que les primeres edicions sempre se les emporti la Mariona Escoda.
Bueno, però és la llista de la classe, què vols fer-hi?
No, que hi ha.
Ja.
Si la gent vota...
A més ho fa molt bé, perquè mireu, va cantar-nos una cançó de la banda Aerosmith, que és aquesta.
Sentiu això? No us venen moltes ganes de dir tant de bo per un dia em donguessin aquesta veu per tenir aquest xorro de veu?
Jo penso en la pel·lícula.
Ah, sí?
Home, per favor.
Va,
com es diu la cançó?
Home, la cançó porta per títol I don't want to miss a thing.
I don't want to miss a thing, molt bé. D'Eros.
He assajat, has vist? Poder dir en anglès. No, és espectacular. Recordo el Daniel Anglès, quan la Mariona estava eufòria, que d'alguna forma la definia com aquell alumne que és perfecte i que alhora fa una mica de fàstic. És veritat, té aquest punt de...
Però és molt simpàtic,
no,
la Mariona.
Però amb carinyo, pobra.
És aquella gent que enfrontar-li ha de ser un rotllo, perquè, sí, clar, sempre guanya.
Doncs 103 punts, amores, i és la primera finalista de la seva generació Z.
Molt bé.
Després tenim l'Abril Pastor, que no va tenir tanta sort, pobra, va aconseguir només 95 punts, gràcies a una cançó de Lorin, que porta per títol Tatú. Però ella va decidir...
Home, sí, que va guanyar Eurovisió.
Home, la cançó de Tatú, exacte, la recordem tots. Però ella va decidir també fer... Bueno, decidir no, perquè sabeu que és obligatori. Va fer el que és el karaoke amb una cançó d'Ava, i crec que és el primer karaoke que sentim.
Ai.
A Zenit, que està ben fet.
Ah,
és que sembla de veritat que estigui assajat.
Ara estava pensant, crec que l'Abril Pastor és una de les alumnes de la Nina.
Sí, nena, Nina Academy.
Per això
té també aquesta qualitat
vocal
i aquestes tècniques. Una crac. També des d'aquí, gràcies per haver participat a Zenit, que ens ha encantat conèixer-la. I vinga, anem amb el següent finalista de la generació dels boomers, que va ser el cantant Quim Mandado, 101 punts, amb la versió de la cançó Pols en el vent, del grup Dorian.
És que ara m'has fet tot el cap.
És una versió, no?
És una versió.
Però no és de Dorian, és de...
És una versió que es va fer de la Marató de TV3.
Ah, amic.
Va acabar de dir aquesta frase.
Perquè és un tema original de Kansas i es diu Dust in the Wind.
Totalment, exacte, 100%.
Dust in the Wind.
Quim Mandado ens encanta. Crec que és un dels concursants més alegres que hi ha en el concurs i que a vegades estàs mirant el format i dius, m'estic avorrint com un
ostre. Em cau bé.
Perquè porta dinamisme i això sempre va molt bé a la tele. 101 punts, com dèiem, i després va decidir enfrontar-se al karaoke i el que no m'esperava ni tota Catalunya esperava, és que escollís una cançó de la nostra estimada Britney Spears.
Oh. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know,
My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe.
Sembla,
sembla la teva veu?
Sí,
Aleix, sembles
tu. Una mica, crec que em va voler dedicar una mica aquest tros de cançó, perquè...
Sí.
Baby, one more time.
Baby, hit me one more time.
Espectacular, pell de gallina, Britney. Continua fent cançons així.
Ai, senyor.
Ens encanta, però una de les concursants que jo vaig trobar més a faltar, i ara em poso sèrio i ara de trist,
ara.
Perquè era un artista que era la meva favorita.
Sabem de qui parles.
Sí, estic bé, gràcies.
De la Mònica.
Volia enviar un missatge, sí, si em permets, Carot, a la Mònica Green.
Ah, la Mònica Green.
D'acord?
Amb aquell carau que va fer a la Rosalia.
Silenci, sisplau. Gràcies. Estimada Mònica, amiga, oient.
És boig.
A partir d'ara ja no et veurem més al Zenit. Uah! Acabem una etapa de moltes emocions, alegries i sobretot de talent.
La redacció de final de curs, eh?
Has estat una concursant de 10, no només per les actuacions, sinó pel teu carisma damunt de l'escenari.
Se'n va d'Erasmus.
I l'estima en cada nota que cantaves. Ara et toca brillar, sent tu mateixa. Ah, em queda una frase més, eh?
Tranquil.
Ja vaig.
Vols mocadors?
Uah, estic bé. 3, 2, 1, vaig. No veure't al plató ens costarà molt, amb el teu somriure inconfusible.
Sembla que s'hagi mort.
Però et tindrem present en cada un dels karaokes. On millor t'ho passaves i on vas arribar fins als 268 punts.
I més enllà.
Menja't l'escenari com tu soleta saps fer. T'enviem una abraçada ben forta.
De part de tots.
Ha estat un plaer fer la cobertura del teu pas per
TV3. I de totes.
La tarda de Catalonia Radio t'estima. Salut i suerte.
Que això és una joia.
Oh. Que t'enganxi. La Mònica Green t'estirarà de les orelles i estaré molt d'acord amb l'estirada d'orelles.
Perdona, crec que és una disculpa més que correcta i en cap moment m'he ficat a ella. M'encanta com a artista i crec que ha sigut de les millors que ha passat per Zenit.
Per això tornes a posar l'únic tall que desafina.
Però és increïble. Això és història de PM, història de la tele, carinyo, Carol. No te diguis t'encanta, ho saps que t'encanta i no vols assumir-ho. Te flipa aquesta
cosa. No estic
La Brigitte Lamour, que m'escriu, Brigitte Lamour, una de les nostres sobretauleres, que demà la tindrem a la tarda a Catalunya Ràdio a partir de les 4.
Està indignada, eh?
Diu que està molt disgustada perquè la Mone era la seva guanyadora. Què ha passat amb la Mone?
Doncs, Brigitte, retuit, comparteixo tot el que dius, perquè doncs, el que va passar és que la Mone no va convertir-se en finalista i ens va regalar una actuació que per mi és espectacular, que és el got mig ple de Manu Guix. Clavada al teu costat, si et diuen que has de veure el got mig ple. Hem de dir que la Brigitte va estar a tope tuitejant.
La
Brigitte tuitejant a través de Twitter tema, piulant, explicant que li semblava que era injust que no estigués doncs això, com a finalista de Zenit de la generació dels boomers.
Per favor, i després de la Mònica qui vam tenir?
Doncs després de la Mònica vam tenir a la Nerea Rodríguez, que jo pensava que anava a ser la finalista i no la Mariona Escoda, que ens va regalar una cançó que tothom coneix, tota Catalunya coneix, que és Boig per tu de Sau. Em quedaré
atrapat. Bé, bé.
Nerea espectacular, hem de dir que estava quasi en empat amb la Mariona Escoda i els 5 últims punts del públic van anar directament per Mariona Escoda.
Perquè el públic coneix
Catalunya
molt Mariona Escoda.
La Mariona
Escoda, la gent que la segueix, diu, ostres,
final,
aquesta és la meva estimada.
La Nerea ve d'un format espanyol, que és Obté, no? I la, sí. I la nostra Mariona ve d'un format de Catalunya.
I és la primera edició d'Eufòria, que vulguis o no, sempre hi ha carinyo.
I tant.
Sempre hi ha una mica de carinyo.
I tant.
Vinga, anem amb un altre concursant, que jo vaig empatitzar molt amb ell, perquè és Carlos Gramaje, que d'alguna forma va decidir tirar la casa per la teulada.
Per la finestra.
Per la finestra, per la teulada, per la petita porta que tens a la cuina.
Per molt lloc,
pots llençar-la.
Per on digui l'Aleix Manzano.
Gràcies per corregir-me.
De quina generació és Carlos Gramaje?
A veure, generació Z.
Ah, perfecte.
No, home, no, com vols que sigui generació Z?
No sé,
és boomer.
Ah, d'acord. Home, si és el Said de Maricel.
Ah, és veritat, el primer Said de Maricel.
Imagina't.
No, espera, que estem en directe, Maribel, l'altre. Digues, Aleix, digues.
Doncs això, Carlos Gramaje va decidir fer una gran festa a l'escenari de Zenit. El típic concursant que es presenta un examen i sap que suspendrà. Saps això que
sí.
Ens ha passat a tots, no? I a totes. Doncs va decidir fer aquesta versió de la cançó La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Tot aquell que pensa que la vida és brutal. Cal jugar-hi tot aquell
pensa que n'hi ha res igual. I que ha jugat.
Que llora.
Home, pobre, s'estava mig enrient enmig de l'escenari. No sé què li passava.
Clar, a més, aquesta cançó has de ballar molt. Si no te la saps bé, no la controles.
Estava rient amb els ballarins. Estava rient amb els ballarins. Jo crec que hi havia un cachondeo allà en aquell escenari.
Doncs ben relax, eh? Que 9,9 de Xer, tu.
Doncs sí, totalment.
Ben relax, ben relax.
I si abans l'Abril Pastor ens ensenyava com fer un bon karaoke, ara el Carlos Gramaje doncs ens mostra d'alguna forma com no s'ha de fer un karaoke. You had me down, but you got out.
Està cantant com la meva esquena, que sembla un clau de ganxa.
És la cançó Katy Perry, és la cançó Roar de Katy Perry.
Sí, no l'havíem entès encara. De costat, però sí.
Molt bé, doncs això, Carlos Gramaje, també un gran concursant, que s'emporta 91 punts, que tampoc està gens malament, eh? Quart semifinalista de la generació dels boomers. I ara aquí sé que em posaré una mica tens.
Ai,
una mica enfadat. Perquè des d'aquí m'agradaria poder fer una proposta a l'equip de Zenit, ara que queden només dos programes fins a la gran final, de part de tot l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, us poso en el sac, us agradi o no?
A veure, d'acord.
D'una cançó, vull fer una proposta d'una cançó que és un delicte que no hagi cantat ningú encara
ja sé
en
per
el
on
programa.
Vas.
A veure, The Best de Tina Turner.
Home, com això a la final, amb una Mariona Skoda, et fa un 29% de share.
O fins i tot, mira, una altra proposta que m'agradaria fer. We Are The World. Ara que estem parlant de generacions, una cançó grupal amb tots els quatre artistes que han passat, els finalistes de cada una de les generacions, cantant We Are The World.
Aleix Manzano, director musical, per favor.
Soc el ballar anglès, però de Zenit. És a dir, jo podria fer pinya amb el nostre estimat Jordi Cugino, com podeu veure. Per cert, ja no queda res, dos programes més i arriba la gran final. Aquest divendres tindrem els concursants de la generació X i la generació Y. Recordem que el concursant favorit de la Gisela, que ens va dir en exclusiva a la tarda de Catalunya Ràdio, és en Miquel Abres, que ens va comentar que era el seu favorit i el que volia que guanyés. Així que doncs esperem que la cosa vagi bé i la Gisela tingui raó.
Per cert, que ens va enviar un missatge en Salva Racero a través d'Instagram.
Què vol el Salva Racero?
Ja l'ha liat. Crec que li està començant a agradar la teva persona.
Què vol dir això?
Li estàs començant a caure bé. No, home, no. No en aquest sentit.
M'estic posant
sentit.
Nerviós, m'estic posant molt nerviós amb el Salva.
Mira, a veure,
envia-li un missatge.
No el conec personalment,
m'encantaria. Ara t'ensenyo el missatge. Poso només com comença, eh? Perquè, escolta, això és...
Ah, no, no ho direm tot. Que
jo poso com acaba.
Mira, mira.
Elisenda, bonica, recupera't el constipat.
Val. I ara et poso la resta que va dedicada... Perquè estava constipada la setmana passada. Ara et poso la resta dedicada a l'Eix Manzano.
Ah, que no ens posaràs ni la primera frase d'aquest home.
No, home, no, això és privat. Escolta. A l'Eix Manzano, home Zenit, gràcies, estimat.
Gràcies a
vosaltres. Fins la setmana que ve, Esther Vallès, fins demà.
Adéu, adéu.
Va, fem una pausa i a la tornada, consultes que podeu enviar-les ja a través de nota de veu al nostre WhatsApp, al 607-07-0901. Consultes sobre animals de companyia. De seguida, amb la Maribel Vila, 607-07-09. 9-0-1. Podeu enviar-les i avui direm qui s'emporta aquest pinso per un mes, gentilesa de Ounat. I mentre us explicarem sobretot de què cal tenir en compte si volem portar una nova mascota, un nou company a casa, però ja en tenim d'altres.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Busques atenció a domicili de qualitat pels teus pares? Ells mereixen la millor
millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
6:45 de la tarda.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Aleix Manzano, ja s'han dit, no?, el tall del Salvarracero.
M'encanta aquest tall, i sobretot ell. És a dir, a més, si és seguidor de la tarda, ens cau millor encara.
Ens cau millor encara. I ara què estàs fent, jugant amb un gos?
Doncs aquí, jugant amb un gosset molt maco, que ens hem fet molt amics, perquè està movent molt la cua, això.
La Dunga, és molt maca, la Dunga. Ja ho sabeu, que cada setmana, fins ara, Aleix, juga amb el gos. Apa, adéu. Cada setmana ens visita la Maribel Vila. Maribel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Cada setmana ve amb un gos de teràpia diferent. Avui li he tocat a la Dunga, eh?
Sí. Bueno, prèviament aquí al programa fem un programa de prevenció de bullying en una escola, en un institut, i llavors cada setmana baixo amb algun dels gossos de l'equip.
Avui la Dunga, una labrador blanca, no?
Sí, és una llauradora de 8 anyets.
8 anyets. A veure, Maribel, he de dir que podeu començar a enviar notes de veu. No les resoldrem avui, els dubtes, sinó la setmana que ve, al 607-070901, però avui sí que us direm qui s'emporta aquest lot gentilesa de Ounat, aquest menjar, aquest pinso per un mes, sigui per gat o per gos. Avui parlem de com portar un nou animal de companyia quan ja en tenim d'altres. Teniu un gos a casa i esteu pensant afegir-ne un altre, o potser teniu un gat i esteu valorant portar un gos a la família, o un altre gat? Les opcions són moltes, però avui us donarem uns consells per fer una introducció correcta i evitar tensions. Tenim un gos i volem agafar-ne un altre. Què fem?
Bueno, ja que dic que a vegades la màgia passa. I llavors, moltes vegades, nosaltres introduïm un altre gos i des del moment zero hi ha connexió i, ostres, les coses van de cine o van rodades. Però hi ha vegades que podem trigar inclús mesos a l'acceptació, doncs, dels dos, no? Lo principal, no?, és preparació. Si tenim un gos i en volem afegir un altre, fem la presentació en un lloc neutral. Res d'allò de dir, ai, doncs el porto a casa i entrem a l'espai de l'altre, sinó jo recomanaria fer-ho progressivament, anant veient l'altre gos. Per exemple, moltes vegades passa als refugis, no? Agafem un, et diuen, vine a treure'l diverses vegades. Sempre intentar fer presentacions en llocs neutres, que no siguin reconeguts per cap dels dos. També fer la presentació sense atenció a les corretxes, normalment caminant en paral·lel i mica en mica anar apropant-se i donar aquest espai, doncs, que per veure si s'agraden o no s'agraden. Això és com les persones. Hi ha vegades que ens prenem el cafè amb algú i, ostres, i creem una amistat o un vincle fort, i hi ha vegades que necessites de diversos cafès, doncs, perquè t'acabi entrant. Però, sobretot, això, no forçar la interacció. També, molt important, doncs, un cop tinguem el nou vingut a casa, no abandonar una mica l'atenció en el primer. Mm-hmm. Els gossos,
home,
moltes
important.
Vegades... Sí,
home,
però
germans,
saps allò, el típic, que depèn de la situació, que hagi vingut el segon gos, a lo millor si és d'un refugi, si potser és un gos que ha estat abandonat o que no ha tingut una casa abans, és molt normal que ens volquem cap a aquest nou gos, no? I moltes vegades fa que l'altre agafi gelos, bàsicament perquè és el rei destronat, no?
Clar, tota l'atenció va al nou gos, no?
Correcte, sí.
Presentar-los físicament, hem de posar el gos cara a cara, com ho fem?
No, mai presentar, això en general, inclús quan anem a un pipicant o quan anem per al carrer, mai fer les presentacions cara a cara, perquè és que moltes vegades és quan es creen les tensions. Sempre intentar fer la presentació, doncs, un gos per darrere, diguéssim, si un gos està parat, doncs l'altre que vagi per la cua, per darrere. És que està aquí jugant.
No, li està menjant la cara, la Dunga, a l'Aleix. No al revés, per això.
És supercarinyosa i llavors, bueno, té atenció finalment. Doncs això, mai cara a cara, mai, com he dit, amb tensió. Lo típic que deixem un metre, a lo millor, i s'estan mirant cara a cara i a sobre amb la corretja amb tensió. Això no ho fem mai perquè molt probablement doncs es puguin acabar barallant perquè creem aquesta tensió. I sempre per darrere. I si pot ser, com he dit, en moviment, caminant, mica en mica, en un lloc neutre.
D'acord. Anem a una primera hipòtesi. A veure, gos a casa, xan-xan, i apareix un gat.
Sí.
Ai, què hem de fer?
Bueno, clar, aquí també depèn molt de l'edat del gos. No és el mateix un cadallet, que segurament veurà el gat com, ostres, algú per córrer, no?, i per jugar, que un gos ja més gran. En general, els gossos reaccionen perseguint els gats. Això és, bueno, ho hem vist dotzenes de vegades. I veient-los moltes vegades com una pressa. Per això caldrà molta paciència i expectatives realistes, no? Aquí, en el programa, ja ens han trucat diverses persones dient, escolta, que he introduït un gat i que les coses no van malament. O sigui, bàsicament, paciència. Molt important, doncs no tenir-los a la mateixa habitació d'inici, sinó posar el gat en un lloc on t'estigui tranquil, sobretot, on els nivells d'estrès li puguin baixar, que s'olorin, compartir joguines, però sense que es vegin encara, i que vagin acostumant-se a l'olor. Amb els dies podem començar a obrir aquest espai creant barreres d'aquestes infantils, que moltes vegades tenim per la protecció dels nens, que es vegin, però que no s'arribin encara, no? Que es vagin acostumant.
Es vagin habituant sense tenir accés l'un a l'altre.
Correcte. I molt important, el dia que els deixem finalment a la mateixa habitació, amb el mateix espai, que el gat pugui tenir espai per marxar, si vol. Normalment, marxar a una altra habitació, que no es vegi acorralat, es diu?
No sé, que no es vegi atrapat, no?
Atrapat. Uh-huh. Bàsicament, que tingui espai per si no se sent còmode, que pugui marxar.
I el gos lligat, entenc.
I el gos amb corretja, per si cal, simplement trepitjar i que no arribi. Paciència. La major part dels gossos, inclús amb aquells que persegueixen gats al carrer o coloms o el típic gos que es tira contra qualsevol altre animaló, s'acaben acostumant a l'animal que tenim a casa. Uh-huh. Però ho tenim que fer bé, sense pressa, sense pressió, i si traguem un mes, i si en traguem dos, tard o d'hora...
Això és el que falta, no? Moltes vegades tu ho hauràs vist amb paciència.
Bueno, la gent, igual que quan hi ha problemes de conducta, no? La gent vol la solució ahir, i la veritat és que a vegades es triguen mesos. A vegades perquè dos gats, o un gos i un gat es portin bé, potser poden passar 3-4 mesos, que després al llarg de la vida dels animals no és tant, però se'ns fa molt llarg aquest procés.
Perquè també assumim que els animals són, malauradament, i en tema, estan al nostre servei, i aleshores estan al nostre servei, i per tant, dos gossos s'han de portar bé, dos gats s'han de portar bé, gat-gos s'han de portar bé perquè jo ara vull això, no? I oblidem sovint que entre els humans també hi ha fases d'adequació. A la feina, entre dues persones, la convivència...
I entre els animals hi ha afinitats. I jo ho veig, jo tinc 4 gossos, en tenia 5 fins fa no gaire, i, per exemple, hi ha 2 que són íntims, i quan dic íntims és que van a tot arreu, juguen tota l'estona, i moltes vegades els altres se miren. Què es porten malament els altres? No, però no hi ha l'afinitat que tenen aquests dos. I això passa. Igual que hi ha casos, TikTok, les xarxes estan plenes, no?, de casos on veus un ocellet adorable amb un gos, un gat amb una rateta, i coses d'aquestes passen, però tenim que deixar l'espai perquè els gossos trobin les seves afinitats.
Segona hipòtesi. Ara havíem fet la primera, que era un gos a casa i apareix un gat. Ara tenim un gat a casa i apareix un gos.
Bueno, en aquest cas, jo crec que inclús és més complicat, perquè els gats són sumament territorials. Les persones que el tinguin ho podran corroborar. I, a més, s'estressen amb molta facilitat. Què vol dir? Que qualsevol cosa nova que introduïm a la llar, pot ser inclús un nen, pot ser...
També.
Els gats s'estressen molt. I no diem, doncs això, un gos, que són molt més... molt més invasius de bones maneres, diria jo, però, bueno...
Sí.
Reclamen més propers, atenció, sí, més propers...
Més avalots, no?, que un gat.
Llavors, això farem una mica com hem dit abans, crearem espais on el gos i el gat no es vegin, que es vagin olorant, acostumant a les olors, supervisarem sempre les primeres trobades, res de dir, ostres, és que em tinc que anar a treballar, deixo el gat i el gos perquè ja s'arreglaran.
No.
Perquè, malauradament, o li poden fer mal al gos o li poden fer mal al gat. Llavors, supervisar sempre, i la introducció té que ser amb temps, creant habitacions, espais segurs, que es vagin veient sense que s'arribin a tocar, i quan ja portem un temps veiem que no els hi crea estrès, que el gat no s'estorrufa, que el gos no es llença directament al gat, doncs podrem començar a obrir aquestes barreres.
Maribel, si és gat i gat?
Doncs gat i gat, el mateix, molt territorials, i moltes vegades passa que o bé en seguida creen afinitat o trigues mesos, vale? Jo recomano sempre que introduïm un animal, per exemple, les feromones, a l'adaptil, que va molt bé tant per gossos gats, això no necessita recepta veterinària. Normalment està indicat per aquells estats o aquelles situacions on el gos o el gat es pot estressar i el pot ajudar a calmar-se. Però bàsicament igual, doncs veure's quina afinitat. Els gats normalment ells ja busquen els seus racons, potser és més fàcil en aquest aspecte que el gos i gat, perquè molts gats, doncs, si un no li agrada a l'altre, ja buscaran els seus racons, potser cada un hi haurà una habitació. No forçar la interacció, i sobretot si veiem al principi que hi ha molt mal rotllo, crear barreres, vull dir que no tinguin accés una amb l'altra.
I pot ser que no s'arriben a portar mai bé?
Sí, sí que pot ser. No és el comú, Vull dir, el comú és que al llarg, potser tindrem dos gats que s'ignoraran. Molta gent agafa un segon animal pensant que el gos estarà acompanyant o el gat estarà acompanyant, i resulta que al final tens un gos o un gat o totes les combinacions que vulguem fer i cada un va per la seva banda. No és lo habitual, però pot passar, i tant.
I, per exemple, gos i gos. Pot passar que tinguem... Que això molta gent ara m'hi has fet pensar, un animal amb ansietat per separació, sí. Un gos amb ansietat per separació, diuen, ai, agafaré un altre gos perquè li faci companyia. I t'acaben els dos amb ansietat per separació.
Sí. Mira, això és molt comú, per exemple, amb els llebrers. Els llebrers és una raça que quan s'adopten, i això que normalment els tenen en unes condicions pèssimes per la càcera, però quan els adopten es converteixen en gossos com molt codependents. I llavors, bueno, són gossos que tendeixen a l'ansietat per separació. I una de les coses, un dels classes que et diuen és, ostres, un altre perquè li faci companyia. Moltes vegades sí que el pot ajudar i li pot donar seguretat, però també pot passar a la inversa, que llavors tens dos gossos codependents que un s'alimenta de l'altre.
Un cristoliat allà.
I llavors, l'ideal és, si tu tens un gos que és realment insegur, que té pors, que té ansietat per separació, buscar un altre gos amb un altre perfil, un gos més segur, més resilient, que al final li doni aquesta seguretat que li manca. Però sí que podria passar, si no l'encertem, pot passar que tinguem dos problemes amb des d'un.
I cinquè consell, per tots els casos, què hem de tenir en compte?
Bueno, el que hem dit, temps, paciència, recolzar-nos amb els nutracèptics, que són aquesta farmacologia natural, diguéssim, com pot ser si estan molt estressats, doncs, com a l'adaptil, per ajudar-los. No forçar mai les interaccions, no deixar mai els gossos sense supervisió directa, especialment gossos i gats, em refereixo, sobretot al principi, no?, que sempre estem allà. Si cal fer separacions, aquestes baies, doncs, per nen petits no són cares i ens pot realment estalviar un disgust, tant per una banda com per l'altra, i pensar, doncs, que cada animal és un món i que, com tu deies, no perquè són gossos assumir que es tenen que portar bé tots els gossos, perquè això no és així, ni perquè un gat li té que agradar altres gats. Entenguem la personalitat que tenim del nostre animal i sobre això doncs veiem què fem.
Maribel Vila, ja ho saps, ja ho sabeu, 607-070901. Acaba d'entrar Montse Virgili a l'estudi, clar, s'ha trobat un gos aquí, clar, la Dunga.
I una gosseta que, a més, només vol atenció i que la toquin i carinyet.
Que t'has espantat o què?
Una mica.
Pobre. Tenim que posar un cartell, igual que posa un er, no?
Posarem un cartell, hi ha gossos dintre. Mira quin cas et fa, tu, que tens animals de companyia, Virgili.
No.
Doncs mira, t'està fent un cas.
Una mica que no...
Una mica rància.
No sabia com fer-ho, saps què vull dir? Doncs a mi m'agraden més els altres tipus d'animals de companyia.
Així, eh?
Si m'explico.
El 607-070901, notes de veu, la guanyadora del pinso d'Ounat és la Imma, que ens va fer una consulta la setmana passada sobre comportament del seu schnauzer mini. La setmana que ve, més comportament animal amb la Maribel Vila, la nostra experta en modificació de conducta i teràpies assistides amb animals. Gentilesa de... Gentilesa no. Ara m'has enredat, ara, Fran. La trobareu al racó de Milú. Gràcies, Maribel. Fins ara.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
I la Montse Virgili, espantada aquí per la criatura, per la Dunga.
No, és que no ho esperava.
Ah, normal. Montse Virgili, avui a les 9, les dones i els dies.
Doncs,
què tenim?
Avui és un tema una mica dur, perquè és la història de La Muda, que és un espectacle que es pot veure aquests dies a Barcelona,
sí,
però que en realitat doncs, darrere hi ha la història d'una noia, la Marina, que va patir abusos sexuals quan era molt petita, amb 9 i 10 anys. Era d'un poble de Lleida. El seu abusador era una persona de confiança a la seva família i això va passar durant molt de temps i totes aquestes seqüeles, diguéssim, i tot allò que va patir, doncs ho expliquen en aquesta obra de teatre i, en els, i vaja, li ha costat molt, però li ha servit justament l'espectacle doncs, per poder-ho treure, parlar del que li ha passat, etc. Avui ens toca un programa difícil, perquè també sentirem el judici de la Giselle Pericot, exacte, amb els fills, que han parlat per primera vegada, els tres, i tot el que li han dit al seu pare. Vull dir que avui és una mica...
Avui dur, perquè escolta'm, hi ha realitats molt dures, avui sí, l'enfrontarem a les dones i els dies amb la Montse Virgili, l'equip, la Marina, membre de La Muda, aquesta obra de teatre, amb un cas bastant esfereïdor. Ràpidament, Virgili, he vist que has posat a Twitter
sí,
que esteu buscant... Coneixeu alguna dona que sigui autònoma, estigui embarassada o que hagi parit recentment? Us necessita a les dones i els dies. Envieu un DM, per tant, entreu al perfil de Twitter de la Montse Virgili i podeu contestar-li DM. Quin perfil necessites?
Estem
perquè des de la tarda et volem
clar,
ajudar.
Estem buscant, sobretot, explicar la precarietat que hi ha després, darrere d'aquesta decisió. Jo sé que tu estàs embarassada.
No, però jo m'hi tracta molt bé aquí a Catalunya Ràdio, tot sí, i ser autònoma.
Exacte. Però busquem algú doncs, que treballa potser en un forn, que té una pastisseria sí, i, o que treballa en una perruqueria i que ha de tancar, no? I que què fa amb tot això? Doncs ens encantaria, 93-201-7474.
93-201-7474. Truqueu, demaneu per la Virgili. Si esteu embarassades, us considereu precàries i sou autònomes. Montse Virgili, moltes
gràcies.
Estàs
guapa, eh?
Ai, gràcies, reina.
Adiós.
Adéu. Nosaltres fem una pausa i a la tornada, la Júlia Cot, de seguida, a l'última i marxem amb aquesta mossa que avui ens porta històries del cort. No sé què porta, perquè mai no li demano, però amb la Júlia Cot segur que riurem una bona estona. Júlia Cot i les històries del cort. Res, en 2 minuts. Fins ara.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
De 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
I ara sí, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Escolta'm, Júlia, a veure, avui històries del cort, de
sí,
què va?
Sí, avui parlarem de la família reial noruega, perquè estan molt preocupats
a
Noruega, perquè la princesa Mette Marit, que sí, és la futura reina del país, perquè sí, està casada amb el príncep hereu en Haakon.
Al principi la Mette Marit no la volien gaire, no?
No, perquè és plebea, és d'origen plebeu.
Recordo.
I ella hi haurà d'anar, doncs aquí l'escàndol, bueno, la preocupació del país és perquè la princesa Mette Marit haurà d'anar a declarar pels delictes del seu fill, el Marius Borg. En principi, de moment, no se li imputa res, simplement perquè volen conèixer la seva opinió dels fets i esclarir alguns dubtes. No sé si heu seguit el cas, però molt resumit, és aquest mes d'agost passat, el Marius Borg, de 27 anys, que és el fill de la Mette Marit amb una relació...
Quants anys té, Marius?
27.
Mollet.
Ah, Déu-n'hi-do.
I és el fill de la Mete Marit amb un traficant de drogues.
Ah, això, perquè abans... tenia un fill,
exacte.
Aquesta.
Bueno, no, perquè tenia un fill, no, perquè havia estat amb un traficant de drogues, sobretot.
No, no, era també, perquè tenia un fill.
Bueno, ara aquest noi, en el Màrius, el van detenir el mes d'agost per pagar la seva... per agredir a la seva nòvia. Dies més tard, dues exparelles d'aquest noi van sortir i van denunciar que també les havia maltractat físicament i psicològicament quan estaven junts. Li van imposar un ordre d'allunyament que ell es va saltar, la va tocar,
no?
Aleshores el van tornar a detenir, i finalment, uns dies més tard, van detenir un sicari que havia estat contractat per matar la noia.
No m'ho puc creure.
No va dir qui era, però a veure, com a partida de Cluedo és bastant fascinant.
Era allò de... Ay, ceniza enfumado, eh?
El mayordomo con el candelabro no, ha sido Màrius.
Per favor.
Fins aquí, aquests són els fets que van tenir lloc a finals d'agost, principis de setembre, i han abocat la Casa Reial Noruega, com deia, doncs, que era de tradició més aviat discreta, excepte per aquella fila que es va casar amb un xaman de Hollywood de les estrelles, que ja ho vam explicar. Bueno, total, que estan en crisi, vale? I la ciutadania noruega, doncs, està flipant salmons, perquè entenc que allà no flipen mandarines, sinó
salmons, perquè són noruecs, clar que sí.
Vale. Quan passa tot, la família reial diu que lamenta molt els fets, dona credibilitat a les noies, en part perquè el Màrius reconeix que ho ha fet, però que diuen allò de no farem declaracions perquè ara tot està en procés judicial i Déu me'n guardi d'intervenir. Vale. El que passa és que la cosa no queda aquí i van sortint publicacions que cada vegada són més difícils de gestionar per la Casa Reial. Per exemple, el Màrius reconeix els fets, diu que ho lamenta, que no hauria d'haver passat, però és que saps què passa? Que tinc un problema d'abús de substàncies.
Ah, no sé jo, són les drogues.
Exacte, que és el que tota la vida s'havien dit drogues, perquè els macarrons també són una substància. I vull dir, tu te'n pots fotre plats, tres plats, i en principi, vull dir, això no t'altera el comportament, ara fotre't tres plats de cocaïna.
Ah, clar, és el mateix que fotre't dos polvorons. Exacte.
Bueno, diu, no, és que tinc un problema d'abús amb les substàncies, estic fent cometes als oients que no em veuen, i també té problemes amb l'alcohol, i que ara aniré a rehabilitació. I diuen, vale, bé,
vale,
què passa?
Oblidat, doncs.
Dos dies després, el pillen al supermercat comprant un pack gegant de birres.
Home, això és una
substància.
I a sobre,
quan veu que li estan fent la foto, els hi fa el fuck you a la premsa.
A la botifarra, eh?
Sí, els aixeca el dit del mig, que diuen les meves filles, clar. Que aquest noi era conflictiu, se sabia, eh? Era un secret a veus, que s'ajuntava amb gent perillosa, que eren narcotraficants. De fet, quan peta tot, es filtren uns àudios d'ell parlant amb la policia, que la policia el va fer anar a la comissaria i li va dir... Màrius, sabem que t'ajuntes amb gent xunga perquè els estem seguint, els tenim vigilats, t'hi hem vist, aparta't perquè tu ets qui ets. Exacte. I el Màrius, amb els seus sants de llonsis, diu, això està als àudios, diu, és que m'és igual perquè hi ha un pacte amb la premsa, i això no se'n pot parlar. Per tant, m'és igual.
Ah, privilegi el nano, eh? Sobradillo, de no saps quins són mis padres o què?
Exacte. No, però és que en primer lloc, clar, la policia, en comptes de detenir-lo, si ha fet alguna cosa delictiu, avisant-lo de que no ho faci, i en segon lloc, doncs, que fa evident que la família reial pressiona els periodistes perquè no pressionin certes informacions. Però què passa? Que els fets que se li imputen ara, els del maltractament, són tan greus que... Tu saps com quan el rei, l'emèrit, es va trencar la cadera, el maluc a Botswana, i va començar a sortir tota la merda?
Sí.
Doncs ara aquí es deia, a més ara hi ha tiramilles, i comencen a sortir escàndols del Màrius.
Però que ha trigat.
Accidents de trànsit i cotxes estampats per conduir sota els efectes dels macarrons. Festes salvatges amb els seus amics narcos.
Oi.
A la casa familiar, o sigui, a la residència dels futurs reis, del Håkon i de la Mette Marit.
Hijo de puta, que soy un príncipe.
Festes on, a més, els convidats van robar objectes de valor.
Ai, ai, ai.
Que et diuen aquell, hosti, mira aquest pal d'or, que xulo, me l'emporto.
Que guapo, això quedarà molt guapo.
Em sap molt de greu a mi pel pobre príncep Håkon, que segurament, carinyo, tu has vist el meu sceptre reial?
Ja no sé on l'he fotut, tu.
És que no sé on l'he fotut. I has mirat el calés dels sceptres. El calés dels sceptres. Bueno, clar, una petit conflicte familiar que es va originar. Segur que al final van culpar el servei, que és el que fan els rics. Jo culpo les meves filles quan em falta algú, els rics a la minyona. Vull dir, això
se'ls ha fotut, la Marie Therese.
I després, la premsa alemanya també va publicar tres fotografies fins aleshores inèdites del Màrius, on se'l veu. En una, ensenyant una bosseta plena de macarrons. Vale? Torno a fer macarrons amb cometes.
Màrius.
Estic parlant de cocaïna, sabia?
Vale. Sí.
Vale. En una altra, a la segona foto, en el Màrius porta una pistola, una ampolla de Dom Perignon, un Rolex i un cinturó ple de bitllets.
Un campeón, tu.
Que com a disfressa de Halloween, no sé... De gilipolles, vaig, no? No sé. I a la tercera foto se'l veu portant una samarreta d'en Simba, que és el lleó del rei Lleó. sí, que tu dius, bueno, això no passa res. Sí que passa, perquè la samarreta en qüestió, en Simba, està esnifant una ratlla de cocaïna,
Mario,
mentre diu, fuck the kingdom, que li donin pel cul al reina, i jo, a veure, ara et parlo de memòria, però juraria que això no és marxandatge oficial de Disney.
No, home, no, a mi no em sona gens, eh?
Vale. Que és evident que és una referència, doncs, a com se sent ell. Evidentment, en aquella casa, doncs, tenen un problema molt gros, i la gent no està contenta amb com ho està gestionant la família reial, perquè, per una banda, recordem el... Ah, no, no farem declaracions, perdona. Ets la família reial, vull dir, el mínim que et demano és que et donis explicacions, que vull dir que t'aguanto, perquè un dia el teu avi es va allò, escolta, que Déu m'ha dit que això és meu i m'ho quedo.
Exacte,
vale?
Ja que t'aguantem tot això, parla i explica't.
A sobre parla. Per altra banda, ara s'ha sabut que la policia va avisar Mette Marit, a la mare, abans que detinguessin el Màrius, la va avisar de manera, li van dir, escolta, que anem a detenir-lo, de manera que ella va poder anar a casa del fill i netejar-la. No netejar-la
per... Mateixa Mette Marit,
eh? Sí, sí. No per passar-li una Hackspino perquè quan vinguin s'ho trobin tot bé. No, no. Vull dir, netejar-la per amarrar proves, bueno, substàncies, coses que poguessin comprometre en Màrius. I finalment, tercera cosa que ha indignat els noruecs és que l'advocat que han contractat per defensar en Màrius és un advocat expert en casos de la màfia.
Màrius, per favor.
Màrius, per favor. Això dic jo.
Bueno, clar, davant de tot això, el rei Harald V, el sogre de Mette Marit i l'avi polític d'en Màrius, l'ha esborrat de la web de la família reial i li ha prohibit l'entrada a la residència familiar, no sabem si per l'essència o perquè té por que li robi la corona. Aquest senyor, per cert, que és el monarca en actiu més gran d'Europa. 87 anyazos i... Acabem... saps de qui és ex?
D'aquí, d'aquí.
Anys 60, de la reina Sofia. Ara la reina Sofia deu pensar, doncs no està tan malament en Froilán.
Per favor, Júlia Clot i les seves històries del cor. Gràcies, estimada.
A vosaltres.
I nosaltres que tornem demà a partir de les 4. Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Nosaltres, insisteixo, demà de 4 a 7, aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Fins demà, família. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja d'amor. Des d'amor és d'estalvi, perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus bons.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Ser antiracista per mi no és una opció.
És una pràctica, significa actuar.
És educar-se cada dia.
Detectar les actituds racistes i corregir-les.
Tots som iguals, a pesar de les nostres diferències.
Barcelona ofereix més de 60 activitats contra el racisme. Consulta tota la programació a barcelona.cat/antiracista. Uneix la teva veu contra el racisme. Ajuntament de Barcelona.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els set magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Un, dos, tres, i...
Avui reviurem els millors moments de la temporada. Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Marcant-nos un all-in amb els Amics de les Arts.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, que res petit, si amb màgia la cosa de perdre.
El trio ja ens ha començat a ensenyar les cartes del que ha de passar el 2025, quan celebrin els seus 20 anys de carrera musical. Faran el concert únic del 25 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona i també publicaran un disc recopilatori farcit de col·laboracions. De moment, Els Amics de les Arts ja n'han avançat 3. El 4-3-3, amb els tiets, el Ja no ens passa, amb la pegatina, i aquesta meravella que es diu Si tant, Mercè Rodoreda, amb la Judit Neddermann. Si tant, Mercè Rodoreda, deixa'm dir que encara no estic bé
i que intento no passar pel teu carrer. La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Com a tancament de l'any del centenari del cinema amateur a Catalunya, la Filmoteca exposa el projecte Família Guerra, material d'arxiu, de l'artista Pere Noguera. Una videoinstal·lació realitzada a partir d'un arxiu fílmic d'origen centreeuropeu que l'artista va trobar a l'Empordà. Fins al 28 de febrer a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.